Què tal? Bona nit, són les 11, és l'hora de passar-s'ho bé, és l'hora del... Tu diràs, ell solet ha canviat les normes. Ha canviat el joc. Ha canviat l'escenari. Queda clar que quan el van fer, quan van fer Gerard Piqué, van trencar tota mena de motlles. I ara el futbolista, l'empresari, la persona, el comunicador, gairebé, està posant molta gent en situacions que ni tan sols haguéssim previst que podien existir. Això del Periscope genera moltes opinions a favor i en contra. Gent que es posa les mans al cap, gent que té simplement enveja, gent que creu que pot ser perillós pel club i pel vestidor, gent que creu que és divertidíssim, com jo, i gent que creu que algun dia prendrem mal i algú ho hauria d'aturar. Però el que ningú va pensar mai és que això podria passar. La informació que tenim a RAC1 és que des del club estan acollonits. O si voleu traduir-ho a llenguatge políticament correcte, estan atents a l'espera, a l'expectativa del que pugui passar, però vaja, que cada vegada que escolten la paraula Periscope resen totes les pregàries que saben. Però, com era de preveure, encara, de moment, no s'hi volen ficar. No es volen mullar. Ells diuen que perquè esperen una reacció del propi vestidor, que sigui el propi equip, els mateixos companys de Piqué, els que el facin veure que potser això s'hauria de reformular. És a dir, traduït, que no s'atreveixen, que a veure qui és el guapo que li diu a Piqué que deixi de fer el que fa. De fet, el Barça està creuant els dits perquè la Lliga de Futbol Professional posi alguna norma. I, com en tot, la Lliga de Futbol Professional es renta les mans. Em fa gràcia quan la gent compara amb la NBA. A la NBA van establir una norma sobre no tuitejar durant el partit, el prepartit i el postpartit l'any 2009. 2009! Aquí molta gent no sabia ni què era Facebook, imagina't. Ja no et dic Twitter. Com sempre, l'esport espanyol a anys llum, però és que de les 10.000 coses que hauria de copiar de l'NBA, aquesta em sembla de les últimes. És una collonada. Té els seus riscos i pot portar a generar situacions estranyes, però no s'acaba el món perquè un jugador tuitegi des d'un avió o des d'un autobús. Hi hauria d'haver unes normes establertes? Sí. Però oi que ningú té el que s'ha de tenir per establir-les? Doncs no en parlem més. El sol fet que hagi generat tant de ressò mediàtic només demostra que la temporada del Barça és molt bona.
RAC1, tu diràs, amb Dani Sanabra.
El rellotge de RAC1 diu que són les 11 i 3 minuts.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció.
A tot això, nosaltres vam fer un Periscope la setmana passada i, per exemple, els companys de la segona hora porten un any o més fent-ne. El que passa és que ha saltat a l'actualitat, òbviament, per a tot el que ja sabem. Avui, de fet, és un tema menor, molt menor. Com dèiem a l'editorial, ho ha de ser sempre, però avui encara més, perquè hi ha moltes notícies, algunes que s'acaben de produir, altres que han estat a punt de produir-se segons alguns, però al final és impossible que es produeixin, com el que ha passat entre el Madrid i la Roma, i d'altres que es produiran a la part final del programa, perquè tenim, per cert, un regal per vosaltres, un regal relacionat amb el Tuesday Night. Abans, però, avui que és el dia de la dona i de la dona treballadora, ha volgut venir a treballar amb nosaltres la Sònia Gelmà. Com estàs, Sònia? Bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies per ser amb nosaltres. El Miquel Agut. Hola, Miquel, bona nit.
Bona nit, Dani.
I el Jordi Costa. Què tal, Costa? Bona nit.
Hola, bona nit.
L'actualitat del Barça, Sònia, com sempre, en un minut.
Pel que fa a l'equip, recordem que fa festa fins dijous, que serà quan comencin a preparar el partit de dissabte contra el Getafe. Acabat de sortir del forn el comunicat del club on s'ha confirmat el que havia avançat La Vanguardia aquesta tarda. La proposta del nou Camp Nou, triada pel jurat en la reunió d'aquesta tarda, ha estat la de l'estudi japonès Nikken Sekkei, un dels estudis d'arquitectes més importants del sector, que formarà equip amb l'estudi català de Joan Pasqual i Ramon Ausió. De seguida en parlarem, perquè el comunicat del club dona algun detallet, tot i que veurem si acabem de treure alguna conclusió. D'altra banda, aquesta tarda el Raül Llimós explicava al primer toc la planificació del futbol formatiu professional de la pròxima temporada. Vaja, el pla estratègic, un futbol formatiu que ha reforçat el departament de scouting per portar a terme l'objectiu d'incorporar cada estiu el millor talent europeu de 16 anys i el millor sud-americà de 18. Aposta estratègica per captar talent i enriquir el flux de jugadors camí del primer equip.
Tot això pel que fa al Barça, que no és poc i que després de seguida ampliarem a la tertúlia amb informació. Volem acostar-vos com podria ser aquest nou Camp Nou, quins altres projectes han dut a terme els responsables d'aquest estudi d'arquitectes que finalment ha guanyat, i també què ha passat amb altres equips que han fet estadis nous, com els ha afectat econòmicament, futbolísticament, esportivament, etc, etc, etc. A la resta del món, què destaquem avui, Miquel?
Doncs destaquem el que ha passat al Bernabéu per començar, amb el Madrid ja classificat pels quarts de la Lliga de Campions. Ha guanyat la Roma per 2-0. Els gols de Cristiano Ronaldo i James a la segona part, tots dos, i com ja va passar a l'anada, la Roma ha desaprofitat diverses ocasions de gol molt clares abans que marqués el Madrid. Al final s'ha complert el guió, però també té el bitllet pels quarts de final el Wolfsburg, que ha guanyat el Gant per 1-0. Com a partides que ha estat, per cert, Dani, l'hem vist a la Telegram de la redacció,
sí,
per voluntat
gràcies.
Teva.
Mira, no em toquis el que no sona, perquè hi ha 200 teles i a l'única que és grossa, MacD, allà per posar-te amb les crispetes, va el tio i em fot el Wolfsburg. Però de què estem parlant?
El futbol internacional.
Vinga, va.
Va, el gol, per cert, l'ha fet el teu amic Schürrle. D'altra banda, també ha jugat avui l'Arsenal, que ha guanyat 0-4 al camp del Hull, el replay de la FA Cup. Giroud, que ahir va ser pare, ha fet dos gols i Walcott ha marcat els altres dos.
Però a quin preu, eh? A quin preu li ha costat a l'Arsenal aquesta victòria?
Aquesta ara t'ho diré, perquè l'Arsenal, per començar, jugarà els quarts de final diumenge vinent a 2:45 hora nostra a l'Emirates contra el Watford, l'últim partit abans de jugar al Camp Nou. Però, com dius, la factura és cara. El més destacat del partit són les lesions. Mertesacker, Gabriel i Ramsey han acabat lesionats. Ha dit Wenger a la televisió al final del partit que la lesió del galès és la que l'amoïna més. Després l'escoltarem.
Molt fan de la pancarta que s'ha desplegat al final del partit. Arsène, gràcies pels records, però això
és el moment de dir adéu, sí, una cosa per l'estil.
És el moment de passar pàgina.
Exacte, veurem si a final de temporada això passa. Vaig acabant amb un apunt de futbol, dues lesions per un mes, la de Xerichev al València i Pablo Hernández al Celta, i amb natació sincronitzada, després que l'equip espanyol no es classifiqués pels Jocs Olímpics de Rio, Anna Tarrés ha criticat Ona Carbonell. Algunes nedadores, com la mateixa Carbonell o Gemma Mengual, s'hi han mostrat en desacord, però d'altres, com Thaís Enríquez, han recolzat l'exseleccionadora estatal. Embolica que fa forta la sincronitzada espanyola en definitiva.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Miquel. L'últim minut del sumari és sempre el més perillós, el minut Costa.
Avui, Dia Internacional de la Dona, havia pensat cedir aquesta humil i breu secció a la Sònia Gelmà en representació de totes les dones periodistes i esportistes a les quals no parem prou atenció, però ella, esquerpa com és, ha dit que no, que és mainstream i postureig parlar-ne avui si no ho fem la resta de dies de l'any. I per una vegada, i sense que serveixi de precedent, estic bastant d'acord amb ella. Parlant de dones, si hi ha un esport femení per excel·lència és la natació sincronitzada, però l'eliminació de l'equip espanyol al preolímpic ha desfermat una batalla de declaracions de taverna que fàcilment podrien haver signat una colla d'orangutans. I compte que no ho dic perquè Anna Tarrés i Gemma Mengual no tinguin raó, que segurament en tenen, però seria important no perdre l'elegància. I aprofito els segons que em queden per constatar quatre cosetes. Que si les ocasions que ha tingut la Roma al Bernabéu les té un equip de primer nivell, ara estaríem parlant de l'eliminació del Madrid. Per proclamar la meva indignació pel fet que Totti hagi entrat al camp amb l'eliminatòria sentenciada. Encara que el Bernabéu l'hagi aplaudit, crec que un mite com ell no mereix ser humiliat com si fos el carro del peix. I si no està per jugar, doncs no juga i punt. Mostrar la meva perplexitat pel fet que el públic madridista ha tornat a xiular Cristiano Ronaldo i també algun jugador més, com ara James, naturalment quan el marcador no estava decidit, i sobretot lamentar l'absència del talismà. Amb ell avui la història hauria estat molt diferent.
Segurament. Pjanic, You Are My Hero i Damià López haguessin...
Referia a Damià López, sí, no sí. Al talismà agut que només treu empats.
Talismà a la segona. I sí. A més posa a la tele de
talismà
primera.
Talismà del sud.
Posa a la tele partits molt estranys. 11 i 9 minuts, tot això i molt més. Des d'ara i fins a l'una, a la sintonia de RAC1. El tu diràs.
Vas al gimnàs,
A classes per millorar l'anglès. Has millorat l'alimentació. Els bons professionals sempre es renoven. Descobreix el nou Volkswagen Caddy amb un equipament excepcional des de 190 euros al mes amb el nostre renting modular.
Volkswagen Vehicles Comercials. La vida és una gran professió. Consulta les condicions al concessionari més proper.
Atenció, si us plau. La tertúlia és a punt de començar.
Soc el Raül Llimós.
Soc l'Albert Llimós.
Soc el Fernando Pola.
Som els tertulians del dimarts.
Tertulià en singular, preparat i est ja.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@racu.net.
I al Twitter, tudiràsracu.
I 12 minuts, dic tertulià preparat i est ja, perquè evidentment la nocturnitat del comunicat del Barça farà que l'Albert Llimós i el Fernando Polo triguin uns minuts més encara a ser amb nosaltres, perquè estan al diari, treu fum, òbviament l'ordinador i qualsevol màquina de Mundo Deportivo del diari Ara i de la resta de redaccions de Catalunya i del món, segurament, per la notícia del nou estadi del Barça, per aquest estudi d'arquitectes encarregat de dissenyar el nou Camp Nou, del qual, per cert, ja tenim alguna imatge, ara de seguida us ho expliquem tot plegat. Senyor cap d'esports de RAC1, Raül Llimós, com estem? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Tot bé? Tot en ordre?
Sí, tot bé, tot en ordre. Veient les fotografies que ara comentaves del disseny del nou Camp Nou, i ara que parlaves de redaccions de diaris, deixa'm felicitar des d'aquí a La Vanguardia, sí, que cap a les 8 del vespre ja ha avançat en exclusiva qui dissenyaria el nou Camp Nou, els japonesos, i per tant medalleta per la redacció que dirigeix el Joan Josep Pallàs, en concret medalleta pel Ramon Álvarez, que signava aquesta notícia a les 8. Hem hagut d'esperar gairebé 3 hores perquè el club ho confirmés.
Gran el Joanjo, gran el Ramon Álvarez i gran La Vanguardia, que de fet si el club... Vaja, gràcies a La Vanguardia hem anat més o menys tranquils, perquè si no el club a 5 minuts abans del programa, que també està bé perquè genera expectativa, doncs hagués sorprès tothom amb el nom d'aquest estudi d'arquitectes. T'agraden les primeres fotografies que has vist? I que ara de seguida, no sé si ja ho hem fet, ho penjarem al Twitter del Tu Diràs?
A veure, primer, no en sóc un expert, per tant, em baso amb les primeres sensacions que he tingut, sí, quan...
Només cal un sí o no, perquè després ja explicarem com és la,
sí,
imatge.
Sí, quan he obert el correu electrònic, el comunicat del Barça, i he començat a veure les fotografies. A veure, em sembla molt obert, no? La primera reflexió que m'ha vingut al cap és que és un concepte d'aspecte exterior com molt obert, no? Vull dir, es veuen els budells de l'estadi, es veu l'interior de l'estadi, els ossos de l'estadi, si més no pel que fa a la segona graderia, i vaja, clar, és una fotografia d'una maqueta, després l'haurem de veure un cop construït, però la primera reflexió, n'he fet dues. Primer, ho fan uns japonesos que d'entrada dius, a més és una, després la Sònia ens ho explicarà, però és una empresa centenària, amb seu a Barcelona ja de forma estratègica des de fa algun temps, i això, no sé, potser és un tòpic, però que ho facin uns japonesos, a mi, no sé, em transmet com a mínim no, un concepte de serietat, de rigor. I després, obert, no? Veig que és un estadi com molt obert, i no sé, encara no sé si m'agrada o no. Vull dir, és massa d'hora.
A mi em passa igual, a mi m'ha sorprès. Jo no m'esperava exactament això, però abans de parlar de coses que els oients no veuen, només dir-vos, vaja, donar-vos dos consells. Un, entreu al Twitter del Tu Diràs, que ara retuitejarem aquesta fotografia i podreu veure com serà, com seria, com ens hem d'imaginar aquest nou Camp Nou. I dues, i més important, i això ho podeu fer tots, estigueu escoltant la ràdio des d'on estigueu escoltant, és pareu atenció a la Sònia Jalmà, que us farà una descripció no només de les fotografies, sinó també de tota la informació que tenim al voltant d'aquest nou Camp Nou. Sònia.
Sí, aquestes dues fotografies que comentava el Raül ara és una de la maqueta aèria, on es pot veure que la coberta estarà il·luminada. És a dir, ara comentàvem abans del programa amb el Dani que potser en això té un pèl, sobretot vista a primer cop d'ull, de semblança amb el projecte Foster,
sí.
Perquè la coberta estarà il·luminada i per tant passarem d'aquest gris que tenim actual a una cosa més moderna, que això ja era bastant previsible. En aquest cas l'han il·luminat de blaugrana, no sabem encara si això podrà canviar de color o si sempre estarà il·luminat o què és el que decidiran. I a partir de la coberta frontal i de la vista frontal, el que comentava ara el Raül Llemós és que, sobretot, bàsicament, la façana desapareix. És a dir, que el que ara veiem o intuïm que és l'esquelet de l'estadi es veurà completament, perquè els passadissos no tindran una paret exterior, seran com grans balconades, amb un aspecte molt diàfan, i això sí, jo, és veritat que la fotografia costa de veure, però interpreto que hi haurà unes mini parets de vidre, com a mínim d'un metre, metre i mig, perquè clar, si no la gent podria caure, per
exemple.
Sí, home,
esperem-ho.
És a dir, que de la fotografia sembla ser que efectivament hi haurà com, insisteixo, sembla intuir-se com una mena de parets de vidre perquè marcaran el final, diríem, de la superfície de l'estadi. Més enllà d'això, en el seu comunicat, el Barça explica que aquest projecte destaca per la seva relació amb l'entorn, donant profunditat, generant ombres i fent que els socis siguin els protagonistes de la façana i participin de l'espai lliure en tot moment, en el sentit que ara comentàvem, efectivament, que des de fora tu podràs veure com, en el moment en què l'estadi estigui ple, aquells minuts previs, com la gent entra, surt de l'estadi. Explica en aquest comunicat al club que la proposta presenta un subtil i molt estudiada intervenció en l'entorn per facilitar la circulació i aconseguir diversitat d'usos urbans en el campus Barça i garanteix una construcció clara i segura. I, en definitiva, es tracta d'una solució única, reproduint la tan característica visió de la grada i marquesina de la tribuna de dins a fora. Això em costa més d'entendre, però interpreto que el que vol dir és que aquesta façana de tribuna que veurem, doncs ens recordarà una mica el que veus des de dins, com veus l'estadi cap a fora. Vaja, no és una frase complicada d'entendre, però sí. En tot cas, ja et dic, no donen més detalls, més enllà d'aquestes dues fotografies que ja aquí, aquells que tinguin xarxes socials, poden veure a través d'internet.
Twitter del Tu Diràs, Tu Diràs RAC1 a Twitter, i podeu veure la fotografia d'aquest estadi, que a mi em recorda una mica, és diferent, però em recorda una mica l'Allianz Arena, en la vista aèria, com a mínim, il·luminada i nocturna. Estic mirant ara fotografies de l'Allianz Arena de nit i sí, té una certa,
sí,
una certa retirada.
Diguem-ne, Dani, que la vista aèria, és a dir, com que sabíem que el Camp Nou, el nou Camp Nou, per dir-ho bé, havia de ser cobert, totes les localitats cobertes, més o menys la vista aèria ja sabíem que seria així, si fa no fa, no? És a dir, una tribuna a tot el camp, vull dir, ara hi ha una supertribuna als gols i al lateral i també, evidentment, a la tribuna. A mi el que em sobta més, em crida l'atenció, és la part exterior, vull dir, la façana, que és com molt nua, no? Està com molt...
És que no hi és,
directament.
Clar, Raül, és que no hi ha de façana, diríem.
Sí. És transparent.
Exacte, és una façana transparent. Sí,
és impactant, que... és impactant. No és el que jo m'havia imaginat, però això no vol dir que no sigui una magnífica solució. Això ens hi hem d'anar...
També és veritat que ara hem vist això, dues fotografies, tres, que hi ha el comunicat del Barça i que el mateix Futbol Club Barcelona ha penjat. Segurament quan veiem la maqueta en persona, físicament, ens farem més a la idea del que pot arribar a ser.
Si algú s'imaginava un Emirates Stadium, per exemple, no s'assembla gens. Si algú s'imaginava, no sé, ara després farem una peça recordant o informant d'altres estadis nous, de nova generació, per dir-ho així, de creació recent, no tant estèticament, sinó també l'impacte que han tingut en els seus equips, i això ho anirem explicant. Recordem que hi havia 8 propostes finalistes, Sònia, i cada estudi internacional tenia un estudi català, no?, associat.
Sí, exacte. El projecte guanyador ha estat aquest que comentàvem, el liderat per l'estudi japonès Nikken Sekkei, que és una de les 5 empreses d'arquitectura més importants del món, amb uns 2.500 treballadors i més de 100 arquitectes en nòmina, segons van poder llegir a La Vanguardia fa 4 mesos, quan van obrir una seu aquí a Barcelona com a punt estratègic per expandir-se a Europa. I l'acompanya aquest estudi d'arquitectes catalans, Joan Pasqual Ramon Ausió, que és un estudi més modest, que fins al moment ha participat en projectes bàsicament de vivendes, escoles, instituts, residències de tercera edat, algun hotel com el Diagonal Zero, just davant del fòrum, i ara tindrà l'oportunitat de participar en aquest gran projecte. Sekkei, l'empresa japonesa, no ha treballat gaire a Europa, però sí que té molts projectes, principalment a l'Àsia. En l'àmbit esportiu, va ser l'encarregat de construir a principis del segle XXI el Niigata Stadium. L'any 2001 té un sostre de teflò que simula una mena d'ales de cigne, i de fet és conegut com l'estadi del Cigne. I també trobem un parell de projectes esportius ambiciosos, el Saitama Super Arena, un multiusos amb capacitat per 22.000 persones, però que té una mena de bloc mòbil que permet ampliar la capacitat a 37.000. L'any 2001 van rebre diversos premis per aquest estadi, que té un sostre metàl·lic en forma de ventall, força cridaner, i que és el que marca la personalitat bàsicament d'aquest arena, com comentàvem. L'any 97 també van construir un pavelló multiusos per 8.000 persones, el Wakayama Big Whale, i si ens remuntem a l'any 88, són els autors del Tokyo Dome, un pavelló per partits de béisbol a Tòquio amb capacitat per 43.000 persones, per tant, per ser un pavelló déu-n'hi-do també.
Sí.
Més enllà dels esports, han fet gratacels arreu, han treballat en projectes més enllà del Japó a nivell global, a Aràbia Saudita, a Dubai, a la Xina, a Vietnam, als Emirats, a Rússia, entre d'altres.
Ara aclarirem alguns punts econòmics. Afegirem també nova informació, perquè el Raül també en té, relacionada també amb el patrocini de la samarreta i els naming rights, tot plegat. Però abans, bé, hi ha molts oients que estan una mica al·lucinant, sobretot es queden amb això de la transparència, no?, que estan sorpresos pel fet de que vaja, no hi hagi directament, o no sembla que hi hagi façana d'aquestes suposades parets de vidre, etc. Un parell d'oients que ens diuen que els recorda a l'estadi de l'Hamburg, a l'Icton Stadium de l'Hamburg, a l'Imtec Arena, perdona, de l'Hamburg. I a més acaba d'arribar el Fernando Polo, per tant afegirem una opinió més a la taula. Com estàs, Fernando? Bona nit.
Hola, bona nit, Dani.
Sé que tu tampoc t'ha agafat del tot per sorpresa, perquè també treballaves amb aquesta informació, no?
Sí,
però
sí.
Clar, ho ha precipitat tot de forma oficial al Barça amb aquest comunicat, que jo crec que són intel·ligents i ho fan just abans del tu diràs per donar-nos tema de conversa.
Per donar-nos arguments, no?, per la tertúlia, pel programa, perquè estigui farcidets.
T'agrada? Primera impressió. Després hi entrarem coses tècniques. Ja sé que no ets arquitecte, m'és igual. T'agrada?
D'entrada, no.
Estic amb tu.
Però aviam, potser és perquè jo tenia algun prejudici o de forma preconcebuda m'esperava un Allianz Arena o m'esperava un Sant Mamés, que són estadis que a mi formalment, a nivell estètic, doncs m'agraden i crec que són objectes d'atracció per gent que vulgui, quan viatja a Múnich o viatja a Bilbao, pues, veure per fora un estadi de futbol, que en principi té un estadi de futbol, si no és un mític, doncs no vas a veure el tret que vagis a veure un partit. Bueno,
jo vaig anar a Múnich, no hi havia cap partit, i vaig anar, a veure l'Allianz Arena.
L'Allianz Arena per fora, i conèixer-lo per fora, perquè és una obra arquitectònica doncs atractiva. D'entrada, el tema aquest de la transparència, doncs a mi m'ha deixat una mica en fora de joc, la veritat. Tampoc vull destrossar-lo, perquè clar, és que aquestes coses, fins que no les veus fetes i en el seu entorn i al voltant de tot el que serà l'espai Barça, igual el veus que no sigui una maqueta, sinó que sigui bueno, igual una projecció millor feta, que serà d'aquí un mes, suposo, quan ho presentaran amb tot luxe de detalls, o quan el vegis en directe, doncs no rajas tant i veus que estava ben parit. Amb aquesta gent ha fet molta obra esportiva i tenen experiència, però ja et dic, a mi d'entrada no m'ha acabat d'agradar perquè m'esperava una altra cosa.
Això pel que fa a l'estadi. Ara anirem també a la part econòmica, però després hi ha el nom i aquesta diferenciació que fem sempre, que de vegades ens confonem, jo el primer, naming rights, title rights. Raül, tenim alguna novetat o alguna història a explicar al voltant del nom o el cognom de l'estadi?
A veure, anem a aclarir-ho. Naming rights és el nom i title rights és el cognom.
Sí,
i al final és així de fàcil. Naming rights seria RAC1 Camp Nou i title rights Camp Nou RAC1.
Estem negociant perquè sigui així?
No,
RAC1, estadi RAC1, sí.
No tenim pressupost per fer-ho. No, bàsicament el que volia explicar és que ja sabeu que el Barça està intentant quadrar el gran puzzle, per dir-ho d'alguna manera, dels ingressos. És a dir, el Barça s'ha marcat com a objectiu multiplicar els ingressos en aquest mandat. Llavors, una via és aconseguir més diners pel patrocini de la samarreta, que ara en parlarem, i una altra via, de fet això ja es contemplava quan va començar a néixer l'Espai Barça, era aconseguir, i de fet hi ha permís, diguem-ne, de l'Assemblea de Compromissaris, una empresa que posés el cognom al Camp Nou, Title Rights, d'acord? Bé, doncs el Barça en aquest gran puzzle, en aquestes negociacions multibanda que fa mesos que el Barça manté amb diverses empreses. Això ho va comentar l'altre dia Jordi Moix durant la presentació del nou Palau. És a dir, el Barça s'ha plantejat que el nou Palau i el nou Camp Nou comparteixin el cognom. Que la mateixa empresa que posi el cognom al Camp Nou també pugui servir per posar el cognom o el nom, perquè amb el Palau no hi hauria, diguem-ne, aquesta distinció, vull dir, està obert, també podria ser el nom, que la mateixa empresa doncs posi el nom als dos nous, a les dues noves instal·lacions. Però, a més, el que podem afegir avui des de RAC1 és que dins d'aquest puzzle el Barça també contempla i ofereix, és una possibilitat, no vol dir que al final sigui així, però estudia, contempla, ofereix, per quadrar-ho tot, oferir també a la mateixa empresa la samarreta d'entrenament.
És a dir, la mateixa empresa faria nou Palau, nou Camp Nou i samarreta d'entrenament.
És una possibilitat. Uh-huh. És una possibilitat. També pot acabar el puzzle amb una empresa al nou Camp Nou, Title Rights, amb una empresa al nou Palau, amb naming o amb Title Rights, i amb una altra empresa diferent a la samarreta d'entrenament. Però clar, aquí jugues multibanda i al final tu has de quadrar el puzzle de la manera que et doni més ingressos possible. I aquesta és una possibilitat més entre totes les que surten en aquestes converses i negociacions complexes que Manel Arroyo i el seu equip estan mantenint des de fa mesos. És una possibilitat que hem pogut conèixer a RAC1 i que doncs ha estat sobre la taula en algun moment en aquestes converses i negociacions.
Mm-hmm. Per tant, ens apuntem a això i ens apuntem també alguna...
Sí, això, perdona, Dani, té una explicació, eh?
Sí.
Té l'explicació que, és a dir, per molt que posis el cognom al nou Camp Nou i el cognom o el nom al nou Palau, sempre tindrà molta més visibilitat gràfica la samarreta d'entrenament. Sembla una tonteria, però el Barça ho fa per... acabar de seduir aquelles empreses que potser estan allò
indecises,
dubtant, i pot ser un esquer per doncs potser també pujar el preu, el que demanes, i que doncs alguna empresa que està dubtant doncs pugui acabar de fer el pas, no?
Sí, sí, pot ser la cirereta del pastís, o fins i tot un tros, un tall gros del pastís, perquè com dius té molta visibilitat i en qualsevol imatge de qualsevol informatiu, de qualsevol entrenament del Barça es veuria el nom d'aquesta empresa. Has dit samarreta d'entrenament i tots hem pensat el mateix. Ah, sí, és veritat, hi ha una samarreta, hi ha un patrocini pendent. Què passa amb Qatar? Què passa amb algun altre patrocinador? I ara tornem a l'estadi, però hi ha algun altre novetat al voltant d'aquesta història, no?
Ara fa dies que no en parlem, ras i curt. El que hem pogut saber en les últimes setmanes, ras i curt, és que la via Qatar, que estava en via morta, ha revifat i el Barça ha reconstruït els ponts, però de moment encara no arriben els catarians al mínim que s'ha autoexigit al Barça. Per tant, hi ha més bona sintonia, de fet ho va publicar Mundo Deportivo fa 10 dies aproximadament, hi ha més bona sintonia, però encara no hi ha fumata blanca. Jo crec que això encara està per acabar, encara està verd, eh? Vull dir, encara no... Vull dir, el Barça està, si més no, de portes en fora, el poc que transmeta és que està molt ferm i continuen sense descartar la possibilitat, no sé si s'ho creuen o no, però continuen sense descartar la possibilitat que l'any que ve el Barça no llueixi publicitat a la samarreta. I, paral·lelament a això, sabem a RAC1 que encara es treballen alternatives. Encara es treballen alternatives. I la setmana passada hi va haver una reunió que tampoc no va, vull dir, no va quallar, perquè tampoc arriben al que vol el Barça, però hi va haver una reunió amb, a través d'un intermediari, amb una empresa que, bé, també hi ha mostrat interès. Per tant, això què vol dir? Això és la prova que la via Qatar, efectivament, ha revifat, s'ha reactivat, però que encara el Barça, per fer valer el que val la samarreta, encara remena alternatives per mirar d'aconseguir el que vol, que és aquestes xifres que estan escrites i que tothom sap, no? I que, de fet, les va comunicar Josep Maria Bartomeu a l'Assemblea de Compromissaris, de 65 milions d'euros per temporada.
Ens ho apuntem tot plegat pel que fa a la samarreta i pel que fa a aquesta possibilitat, que no vol dir que sigui així, de que el patrocinador, o l'empresa que posi el cognom a l'estadi, també ho faci amb el nou Palau, ja veurem si naming rights o title rights, i possiblement, és, repetim, una opció, amb la samarreta d'entrenament del Barça. Els oients, Fernando, estan dividits, eh? Vull dir, hi ha molta gent que diu, com el Ramon Quinchoff, no? Un altre, la Carolina diu, un altre estadi més, ens convertim en un més. Hi ha molta gent que diu això, que és vulgar, no sé si és potser un adjectiu massa pejoratiu o no, però hi ha gent que creu que és molt normal i molt com els altres, que no és especial, per dir-ho així. En canvi, ens ha escrit un estudiant d'arquitectura que tenia per aquí, el Marc Roma, que diu, com a estudiant d'arquitectura he de dir que m'agrada. Per què voleu alguna cosa igual a Sant Mamés o a Munic? És únic, és una bona aposta. Diu el Marc, hi ha moltes més opinions que no puc llegir perquè n'hi ha un fotimer, però la gent està dividida. Clar, el primer impacte és, com a mínim, és sorprenent.
Jo crec que tot depèn de les expectatives que tingués el personal sobre aquest estadi, i és veritat que estem darrerament amb una moda d'estadis d'aquests que se li diuen que tenen pell, que era la línia aquella del Foster, dels Lacasitos, i que després jo crec que la gent ha idealitzat, sobretot amb l'Allianz, per aquests canvis de colors, per una miqueta... aquest camp que és molt, molt, molt cridaner, molt ben acabat, crec que per dintre també està molt bé, però que et dona una personalitat diferent perquè tu pots variar-li els colors i és un espectacle per si sol i un monument més dintre de la ciutat. Per això et dic, jo estava en aquesta línia i a mi m'agrada, i per tant el que he vist en aquestes quatre imatges que ens han enviat avui, i després d'aquí un mes veurem en tot luxe detalls 25.000 imatges més, a mi m'ha deixat una mica fred. Però clar, és el que vull dir, no vull destrossar-lo, perquè clar, una persona que sap d'arquitectura igual et diu que l'espai obert, que la transparència, que en l'entorn això també estarà molt bé, que millor que una mole és millor que es vegin coses més naturals, més netes. No sé dir-te. No sí, tinc jo crec ni idea que... de tot això. Sí. Jo et parlo del meu gust personal, o el meu gust personal que s'ha adaptat també al que ens ha ensenyat l'arquitectura d'estadis de futbol darrerament, que és una cosa espectacular, visual, i que t'entra pels ulls. Altres valors, segur que es tindrà, igual és sostenible, igual és més respectuós amb el medi ambient, no ho sé.
Home, l'explicació, Fernando, que fa el club en el comunicat és com molt poètica, no? Abans la resumia la Sònia, a veure si la trobo, perquè tinc per aquí... No sé,
sí, Sònia, que els socis siguin...
Mediterrani...
Oberta, elegant, serena, intemporal... Mediterrani i democràtica, sí. Exacte.
No, jo crec que
adjectius.
Hem de tenir un punt de prudència i de paciència, perquè abans ho deia Fernando, em sembla, no sé qui ho deia, ho hem comentat alguna vegada, això és com la samarreta del primer equip, que normalment veiem a Mundo Deportivo, doncs, no sé, doncs, 4 mesos abans que acabi la temporada, la samarreta de la següent temporada, i el primer impacte dius, hòstia, no, saps? No, dius, hòstia, no m'acaba d'encaixar. Després, quan la tens a la mà, quan te la poses, quan la compres, quan vas a la botiga, ja t'agrada més. Passa la temporada i ja t'hi acostumes, sí. I ja t'agrada més. Però Raül,
també hi ha això... samarretes que les veus, sí, i t'enamoren el segon u, la de la senyera, la del centenari...
Això, això és un estadi.
Sí. Ja,
és un estadi,
sé.
I hem vist, no hem vist ni la maqueta. Sí, sí. Estem veient una recreació, uns renders, unes fotografies en 3 dimensions, unes recreacions. Vull dir, jo crec que primer anem a veure la maqueta, ens ho han d'explicar,
té però un clar, procés, ara, que és just quan
l'haurem de veure,
quan fem el programa de ràdio, quan acaba d'aparèixer les imatges, el que importa és la primera impressió.
Per cert, un detall que em comenten alguns oients, en una de les fotografies sí que es pot apreciar aquest vidre que, diguem-ne, faria de stopper
perquè la gent no caigui
a la segona graderia, perquè la gent no caigui. És a dir, que sí, és transparent, però home, aquí hi ha un vidre de seguretat d'uns 3 metres, perquè és el doble pràcticament que una persona que hi ha al costat.
Sí.
Vull dir que tots tranquils amb això.
Tot això suposo que hi han pensat... Vaja, només amb les hores que han estat reunits ja m'imagino que un vidre perquè la gent no caigui a terra, suposo que això
sí que és veritat que depèn de la imatge que miris no te n'adones, però hi ha una altra que és veritat que s'aprecia que hi hagi una barrera transparent, que hi ha una barrera que evita que caiguis al buit.
I després, si em permeteu, un detall important que no cal oblidar. No estem dissenyant, vaja, els japonesos no dissenyaran un estadi nou. És a dir, no és, mira, aquí tens uns terrenys, fes un estadi nou. No, és que és diferent, eh?
Sí.
És amb l'estadi actual i has de fer les obres mentre es juguen partits de futbol, ja sé que ho faran majoritàriament a l'estiu, però vaja, mentre hi ha competició, has de fer les obres amb això... Ara fes el que puguis, i tenint en compte aquests requeriments. Per tant, crec que també és un asterisc que hem de posar sobre la taula per ser justos i valorar-ho tot, no?
Doncs, quina és la vostra opinió des de casa? Què us sembla aquest nou Camp Nou? És com estem explicant, primeres impressions. Ens haurem d'acostumar, segur que ens encanta amb el pas dels temps, però el primer és gairebé, no és ni racional, és una cosa de pell, t'agrada o no t'agrada. Jo quan vaig veure el de Foster em va agradar molt, i aquest no tant, però ara, com dieu, hi ha moltes coses a valorar i no hem vist res. Hem vist unes fotografies d'aproximació. Ho hem explicat tot sovint, Sònia, però encara hi ha qui no té clar, per exemple, aquesta frase de per què no es pot fitxar un Nolito i sí que es pot afrontar una inversió com aquesta de 600 milions d'euros. Expliquem-ho un altre cop.
Sí, cal tenir en compte que als estatuts s'especifica que pel càlcul de la regla d'equilibri patrimonial respecte a l'endeutament global del club no s'ha de computar la partida corresponent al finançament de projectes extraordinaris d'inversió en immobilitzat material, que seria aquest cas, és a dir, pel nou espai Barça. Per tant, queda al marge l'estadi del que seria el càlcul d'aquesta regla de l'equilibri patrimonial, d'aquesta ràtio entre el que es deu i l'EBITDA, que és el que els beneficis abans d'impostos a final de temporada, i per això vol dir que la directiva és lliure d'endeutar-se el que cregui convenient en aquest projecte. Per tant, és compatible que no es pugui fitxar un Nolito, perquè un Nolito sí que et computa, mentre que l'estadi et pots gastar el que vulguis, perquè els estatuts específicament queden exclosos.
Segon punt que s'ha d'aclarir, com es finançaran els 600 milions d'euros que costa aquest espai Barça, que inclou aquest nou Camp Nou que acabeu de veure ara mateix a les fotografies al Twitter del Tu Diràs.
I que també inclou, per tant, els 90 milions del Palau. La previsió de la directiva, després veurem quina és la realitat, però la seva previsió és que aquests 600 milions d'euros es finançaran a través de 3 fonts d'ingressos. La primera, en parlàveu ara amb el Raül, el cognom de l'estadi, els title rights. Inicialment el club preveia ingressar per aquesta via 200 milions d'euros, però és cert que després de la gira pels Estats Units, quan van comprovar que és el que es pagava als Estats Units pel nom de l'estadi, en aquell cas és el nom, però ells volen que sigui el cognom, van veure que fins i tot podien aspirar a més de 200 milions d'euros. Tenint en compte el que està costant trobar un patrocini per la samarreta, després veurem si realment és assumible o no la xifra ambiciosa que volia el Barça. La segona via d'ingressos és un crèdit bancari de 200 milions d'euros. El club té ara mateix un crèdit bancari, però el té previst liquidar ja aquesta mateixa temporada. És un crèdit que arrossega ja des que van entrar al club l'any 2010, aquesta directiva. Per tant, el deute que resti ja no serà bancari, malgrat que també cal dir que estarà lluny de la xifra ideal de 200 milions d'euros de deute, que era la previsió inicial a l'hora d'engegar aquest projecte. Ara mateix, al tancament de l'últim exercici, el club devia 328 milions d'euros. A final de temporada esperen rebaixar-ho a 290. Per tant, el punt de partida amb el que iniciaran aquest projecte a l'Espai Barça seran 290 i no 200 com s'havien marcat prèviament. Aquí, per tant, ja no comencem gaire bé. I finalment, la tercera font de finançament, els altres 200 milions d'euros per acabar de completar aquests 600, han de sortir de recursos propis. La previsió d'aquesta junta directiva és que el nou estadi faci augmentar els ingressos. De fet, amb el pla de negoci previst, l'EBITDA, és a dir, els beneficis abans d'impostos, preveuen que augmentin un 30%. D'aquesta manera, disposarien anualment d'una xifra d'uns 30 milions d'euros extres que aniria destinada a aquest Espai Barça. L'Espai Barça, recordem que en principi la idea és finançar-lo en 8 anys, és a dir, que en 8 anys hauria d'estar pagat un cop es comenci la construcció d'aquest nou Espai Barça.
2021 és la data prevista, en principi, si
per
tot va
acabat,
com ha d'anar.
Sí, sí.
Ja sabeu, tothom que hagi fet obres a casa sap que és molt difícil que les obres acabin el dia que et diuen els paletes, i des d'aquí una abraçada a tots, i els manobres que acabaran, però veurem si això també és traslladable o no al Camp Nou. Algú està preocupat pel tema del finançament amb tot el que acaba d'explicar la Sònia o no? Raül,
home, jo crec que certa preocupació sempre hi ha d'haver, eh? Jo crec que aquí el Barça ha d'aplicar el màxim rigor, la màxima transparència, perquè estem parlant d'una obra de molts milions d'euros i jo crec que aquí el soci es mereix tot tipus d'explicacions, de transparència, de rigor econòmic, perquè vull dir, una desviació, un increment del preu és, vaja, condemna el club a anys de patiment. Això ja ha passat, eh? En la història del Barça ja ha passat, eh? Quan es va construir el Camp Nou, un cop acabat, hi va haver una època negra, a nivell econòmic i a nivell esportiu.
Això em fa por a mi també, i per això d'aquí una estona l'Edu ens explicarà, perquè clar, els temps han canviat, i a banda que el Barça és molt més gran, no només del que era abans, sinó del que són la majoria de clubs del planeta, volem saber, tot i això, com ha afectat els equips que ara fa poc s'han fet un estadi nou, com els ha afectat, si han perdut molt esportivament, si no sé, si han deixat de fitxar jugadors que abans fitxaven, tot això de seguida ara us ho expliquem. Però el tema del finançament el veus clar, Fernando?
Aviam, quan t'embarques en una obra d'aquestes dimensions, és un tema per estar ocupat i preocupat, perquè, bueno, són molts milions, és molta pasta, i has d'encertar-la molt bé en que no hi hagi desviació. En principi, una de les condicions és que tothom garantís que no pot haver desviació sobre el pressupost inicial, però després tu has de generar ingressos per poder pagar-ho tot això. Són molts ingressos perquè alhora has de portar endavant un equip guanyador. Perquè està molt bé fer un nou estadi, però tu el que has de fer és cada any...
Home, prioritari, això.
Clar, guanyar perquè quan estigui fet l'estadi la gent hi vagi i no sigui allò un solar. És a dir, que no és fàcil.
De vegades és un solar quan guanyes, imagina't.
Clar, això és una altra cosa...
Sí, sí, ara és un altre debat.
Que no vagin a veure Messi 30 o 40 mil tios. Dic Messi i Neymar, però bueno, és una altra història. Però sí que és veritat que és portar l'hora... dos qüestions molt importants. Fitxar bé, renovar bé, pujar fitxes molt bé, mantenir aquesta capacitat per guanyar i per competir que té el Barça, i que és brutal, perquè això té un mèrit excepcional, però li arribarà un moment que hauràs de renovar l'equip, de millorar-lo, d'intentar fer un relleu generacional per segons quins futbolistes, i en paral·lel hauràs de seguir pagant el teu estadi, eh?
I competint amb els clubs anglesos
que tindran més
que hi inflaran el mercat.
Mm. Sí, sí, sí.
Ara en parlarem, de, perquè alguns d'aquests clubs que s'han fet estadis nous són, com tothom sap, anglesos.
També, també és una mena d'imant, això, tenir un estadi nou, tenir un projecte engrescador de cara a que hi hagi futbolistes que vulguin estrenar-lo, que vulguin tenir una... A part de que el Barça sempre té glamour i sempre té bones plantilles...
Però tu creus que hi ha jugadors que vindran al Barça perquè tingui un estadi nou?
No, jo el que et dic és que tu, en igualtat de condicions, davant de la pasta que t'ofereixi més un City o un United, home, si a part de jugar al Barça i jugar amb segons qui i el clima tens un estadi que s'estrenarà, doncs home, pot ser un puntet més que t'ajudi bueno, per engrescar un tio que igual allà a les Illes Britàniques li paguen més pasta que aquí.
Segueix la divisió d'opinions via Twitter. Em fa gràcia perquè sempre li demanem molta transparència als clubs, com ara ho feia el Raül, i en aquest cas és l'únic en què no. El Xavi diu, per mi, excés de transparències. Òbviament es refereix a la façana.
Mira, en altres coses, les transparències... Sí,
però aquí no, aquí no ens agrada. Té més aspecte de centre de convencions, centre comercial. No veig l'aspecte esportiu enlloc. L'Eric diu, el millor club esportiu del món i els millors jugadors haurien de tenir el millor estadi de tots. En canvi, el Gerard diu, crec que segueix el concepte de l'actual, però del segle XXI, fresc, transparent i net. Són algunes de les opinions dels nostres oients, que no sé si coincideixen o no amb l'opinió de l'Albert Llimós. Com estàs, Albert? Bona nit.
Bona nit. Li faig la competència al Fernando, avui he estat jo aquí, que he arribat una mica més tard.
Bueno, la mala notícia és que vas de cul d'un lloc cap a l'altre, la bona és que estaràs empapat de l'estadi, sí, perquè estàs ja tancant el diari, escrivint, escoltant i fent de tot, no?
Una mica tard, diu. Una mica tard, no, 3 quarts d'hora que hem engegat.
Gairebé vens el Tuesday Night, ja.
Us esperàvem, us esperàvem. No, Mediterrani, no? És una paraula que em deien que defineix molt bé quin és aquest estadi que projecta el Barça. Bartomeu i el seu predecessor Sandro Rosell, abans del referèndum i donat a Pedro Rosell al capdavant del club, parlava de que és una decisió aquesta de l'Espai Barça i del nou Camp Nou que condicionarà els propers 50 anys de l'entitat. Jo no vull pensar en mig segle, però sí que els propers 10-15 anys segurament estaran condicionats per aquesta obra faraònica, perquè són 600 milions. I per un costat vull ser optimista, m'aferro a l'optimisme per aquesta seriositat que en aquest projecte, almenys en aquest projecte en el qual s'ha abocat a aquesta directiva, doncs s'ha mostrat, perquè jo mai els havia obert tan atents, transparents, no només amb el disseny de l'estadi, però a la vegada sí que és veritat que aquest tipus d'obres hi ha punts que sempre s'escapen i hi ha dubtes en aquest sentit, no? De si es dispara aquests 600 milions i condiciona, com deia el Fernando, doncs, la política esportiva, el poder competir amb segons quins clubs a l'hora d'anar al mercat. És complicat, no? Hem vist ara doncs, que tot i ser el club capdavanter, estàs tenint problemes per tancar el tema del patrocini de la samarreta, que tot i ser el club capdavanter tens situacions de risc i per tant doncs, ja veurem si amb els naming rights, amb posar com nom a l'estadi, tu pots treure aquest acord, no?, que ara explicava la Sònia, de que serà major d'aquests 200 milions que preveia l'entitat. Hi ha moltes incerteses perquè la magnitud d'aquest projecte, d'aquesta iniciativa és molt alta, però deixem passar els mesos per veure com es comença això a materialitzar. De l'estètica del projecte...
Ara, si et poso una pistola al pit i et dic, t'agrada, Albert, sí o no?
És diferent, sí, no em desagrada. No em desagrada. Quan el mires des de dalt, a vista zenital, el primer que m'ha recordat és els projectes clàssics, lluminosos, voluminosos, que estan regnant a Europa. Quan el mires, clar, de costat, de lateral, i veus aquests espais, aquest joc de llums, d'ombres que han volgut doncs, imposar o dissenyar, en aquest cas, aquest estudi japonès i els arquitectes catalans que hi participen, doncs la veritat és que trenca els esquemes, no? No té res a veure amb el Bayern, amb l'Allianz Arena, no té res a veure amb l'Emirates, no té res a veure amb els grans estadis europeus. En qualsevol cas, sí que aquest concepte de tot obert i mediterrani lliga molt amb el que és el Barça i el que és una ciutat com la nostra, com Barcelona.
El naturisme arriba al Camp Nou, un estadi amb pilotes, diu el Toni. El David diu, preciós, innovador, mariner, fresc, en la diferència està el gust, el lluminós està passat de moda. diuen alguns oients. 10 minuts per les 12, hem de seguir parlant ni una estona d'aquest nou estadi, d'aquest nou Camp Nou, i també de seguida valorarem amb l'Edu de Batlle l'impacte real. Què significa, en què es tradueix, què costa econòmica i esportivament fer un nou estadi?
Ruta amb destinació Barcelona Premium Diagonal. Ha arribat a la seva destinació.
Barcelona Premium arriba al centre de la ciutat amb tota la gamma de vehicles BMW, a pocs metres de la Diagonal, per estar més a prop teu, amb horari ininterromput i pàrquing gratuït. Vine i descobreix el teu nou BMW al centre de Barcelona. Vine a Barcelona Premium, carrer Entença 332.
Mundo Deportivo t'ofereix unes Smart Glasses 3D Iris perquè gaudeixis de la realitat virtual i disfrutis d'una experiència única. Transforma el teu smartphone en un dispositiu de realitat virtual 3D en un segon. Aconsegueix les teves Smart Glasses 3D Iris per només 39,99 €. La cartilla, aquest cap de setmana, només a Mundo Deportivo.
Neix una nova classe d'home. Sofisticat, culte, amb estil. Neix la nova revista H Hombre de Vanguardia. Dissabte 12 de març, gratis, amb La Vanguardia.
Nova gamma Renault. Nou disseny. Noves innovacions. Noves tecnologies. Tot en la nova gamma Renault és nou. I així volem que sigui. Per això aquest mes condueix el teu nou Renault amb 4 anys de manteniment i assistència en carretera. Vine als nostres concessionaris a conèixer la nova gamma Renault.
Mundo Deportivo t'ofereix unes Smart Glasses 3D Iris perquè gaudeixis de la realitat virtual i disfrutis d'una experiència única. Transforma el teu smartphone en un dispositiu de realitat virtual 3D en un segon. Aconsegueix les teves Smart Glasses 3D Iris per només 39,99 €. La cartilla, aquest cap de setmana, només a Mundo Deportivo.
Aconsegueix amb La Vanguardia el regal que sempre portarà a sobre. Una exclusiva billetera d'home Armand Basi amb un disseny elegant, de pell 100% bovina i una gran capacitat. El regal ideal per al Dia del Pare. Aquest cap de setmana al quiosc per només 19,95 € amb La Vanguardia.
Viure al capdamunt del Pirineu no és fàcil. Aquí es viu a una altra velocitat. No hi ha caixa de pagament ràpid, no hi ha carril ràpid, no hi ha connexions ràpides, ni hi ha, per descomptat, menjar ràpid. Només hi ha pedra, aire pur i neu. Potser per això, aquí neix una aigua tan pura i cristal·lina. Com més alt, més pur. Veri, l'aigua del Pirineu.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat
34.029, 3, 4, 0, 2, 9.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat
2, 0, 0, 2.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
RAC 1, tu diràs, amb Dani Sanabra.
Els oients són molt bons, eh? El Guillem diu, fotrà una rasca a l'hivern que no arriben els diners per parets. Diu el Guillem... espera, avui estic fent paraula d'oient en directe, però és que... És un dia per fer-ho, és un dia per fer-ho amb totes les opinions que van arribant. El Javi Díaz diu, la no façana no m'agrada gens, sembla una fàbrica. L'Alfons Meca diu, pobre, no? L'Àlex diu, com diria l'Angelines de la competència, no sabeu quants limpiacristales necessitaran per netejar la cristalera. El Ricard diu, l'estadi olímpic de Tòquio 2020 també té la mateixa filosofia, espais oberts i donant importància a l'interior, però no m'agrada, diu ell mateix. Les vostres opinions, aquest nou Camp Nou, el que us agrada, segur... però és que no tinc cap mena de dubte, és la gamma Nissan 100% elèctrics. Perquè amb els programes ara sí de la gamma Nissan no tindreu dubtes de canviar la conducció elèctrica. Deixareu de tenir qualsevol mena de dubte. Nissan us instal·len el carregador a casa, us deixen un cotxe convencional durant dues setmanes l'any i fins i tot podeu conduir durant 3 mesos el cotxe elèctric. I si no us convenç, cap problema, el canvies i ja està. Informa-te'n a ahorasíeselmomento.es. ahorasíeselmomento.es, perquè ara sí és el moment de canviar. És completament secundari, Raül, Albert, Fernando, però no hem parlat del timing de tot plegat. Aquest comunicat que dèiem i el fet que els companys de La Vanguardia, com ara explicava el Raül, ho avancessin a les 7 de la tarda i en general la pel·lícula del dia d'avui, que pel que tinc entès crec que el club no ha sentat gaire bé, no?
Sí, perquè primer felicitar els companys de La Vanguardia per aquesta notícia, per aquesta exclusiva. En qualsevol cas, el timing, com dius, del que ha passat aquesta tarda ha portat a Josep Maria Bartomeu, o almenys el que expliquen diferents fonts que estaven presents en aquest acte, en aquesta trobada del jurat, a tenir un cabreig monumental, perquè la notícia ha sortit quan encara estaven explicant un dels projectes, concretament el despatx Vic i Idom, que anem de la mà dels catalans Jordi Badia a Bas Arquitectura. Per tant, els quarts ponents estan exposant el que estava passant, no s'havia començat les deliberacions, i de sobte els mòbils, les notificacions de missatges d'alerta dels directius han començat a sonar per la notícia que han tret els companys de La Vanguardia. I clar, hi ha hagut uns moments de desconcert, fins i tot pel que diuen, hi ha hagut llàgrimes d'un dels ponents d'aquest estudi d'arquitectura.
No sé si n'hi ha per tant.
Trucada de Bartomeu a... Bueno, Nacho Mestre, el director general, li ha dit que sortís a fora a parlar amb el director de comunicació, i hi ha hagut uns moments de tensió absoluta pel timing de com han anat les coses aquesta tarda.
En fi, segurament no és el que més interessa a l'oient, però queda dit per saber una mica també com ha anat tot plegat. L'oient el que vol saber és com serà aquest nou Camp Nou. Podeu veure les fotografies al nostre Twitter. Parlant de camps i de samarretes, també al nostre Twitter és diferent, és més modest, però podeu veure la foto de la samarreta que us regalarem al Tuesday Night. A la part final del programa, a la secció de NBA, tenim una samarreta, com sempre, gentilesa de Territori Bàsquet, i aquestes de les que va buscades, de San Antonio Spurs. Després us explico exactament què heu de fer per aquest concurs. Abans, però, Edu de Batlle, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Vull saber... Estàvem avui aquesta tarda i dic, escolta, tu que més domines de futbol internacional i de tot plegat, els equips que han fet un estadi nou els últims anys, com els ha anat? Si han patit alguna davallada econòmica, esportiva, o al revés, han anat cap amunt, com senta a un equip de futbol d'avui en dia construir un nou estadi?
Doncs hem marxat a l'estranger per buscar clubs, equips d'un nivell similar, d'un volum de negoci, d'entitat esportiva similar al Barça. Hem trobat tres exemples de primer nivell europeu, un altre de segon nivell europeu i un parell d'exemples de la Lliga Espanyola que són diferents al Barça, però que també poden servir d'orientació pel cas que ens ocupa. Hem fet el tall en el nou segle, en aquests últims 15-16 anys.
Perfecte.
De segle XXI. I comencem amb el Bayern de Munic, que es va traslladar des de l'Olímpic a l'Allianz Arena l'estiu del 2005. Té capacitat per 75.000 espectadors. En un principi, el Bayern es va repartir les despeses de construcció, uns 340 milions d'euros que va costar, el 50% amb l'altre club de la ciutat, el Munic 1860, però el Bayern va acabar comprant la meitat de la propietat que tenia el 1860, l'any 2010. O sigui que el Bayern és ja propietari al 100% de l'Allianz Arena. De fet, atenció, el 2005 van demanar un crèdit de 346 milions a tornar en 25 anys.
Endavant.
Per pagar l'estadi. Havia d'anar fins al 2030, i el 2014 ja estava pagat, ja estava tornat. Li han sobrat 16 anys al Bayern.
Sobrats.
Esportivament, atenció als números, perquè són bastant indicatius del que va fer abans i després de marxar a l'Allianz. En els 10 anys anteriors al trasllat va guanyar 6 Bundesligues i una Champions. A més, va perdre una altra final de Champions. En els 10 anys posteriors a la mudança, el trasllat ha guanyat 6 Bundesligues i una Champions, i ha perdut dues finals més. Per tant,
els ha anat igual o gairebé millor, fins i tot millor.
Sí, amb la diferència més que a la Bundesliga mica en mica i a temporada a temporada el Bayern ha anat perdent resistència i llevat que es demostri el contrari en pròximes temporades, ara mateix no té rival a la Bundesliga.
Anem a un cas que jo crec que és el que tothom li ve a la ment, li ve al cap, quan parlem de nous estadis al futbol europeu últimament, el de l'Arsenal.
Sí, aquí amb un asterisc que després veurem en un altre cas d'un veí seu. I és que a Londres la construcció de l'estadi, com la construcció d'una, si vols, una cabanya en l'àrbol, sí, a Londres està pels núvols. Va deixar Highbury per marxar l'any 2006 a l'Emirates, que té capacitat per 60.000 espectadors. Li va costar, atenció, 581 milions d'euros. L'Allianz Arena, de 75.000 espectadors, havia costat 340. Aquests, 580. D'aquests, 320 els ha pagat el seu principal patrocinador comprant el nom de l'estadi a l'Emirates, l'aerolínia àrab, i, a més, sent el principal patrocinador a la samarreta d'entrenament del primer equip. Vaja, macroacord amb Emirates per pagar 320 dels 580 milions que va costar l'estadi. La resta, doncs, han estat un llast per l'economia del club, que ha estat ingressant, han estat anys ingressant molt més del que gastaven en fitxatges fins fa un parell de temporades. De fet, l'últim títol gran de l'Arsenal és pre-Emirates.
Sí, senyor.
Abans del trasllat va guanyar 3 lligues en 9 anys des del trasllat. Insisteixo, any 2006, ja van 10 anys. Aquest any ho pot trencar. Des del trasllat només han guanyat 2 copes angleses, les dues últimes, coincidint, a més, amb l'alleugeriment de l'economia que li ha permès portar futbolistes que valien uns diners que abans no podia pagar, cas d'Alexis o d'Ozil.
Sí, l'última lliga és del 2004, a Highbury, per tant, encara. És veritat que l'any de París és quan fan el trasllat, i a partir d'aquí, qualsevol periodista que cobreix la informació de l'Arsenal o aquests seguidors que tenen blogs molt visitats i molt famosos a Anglaterra, el que t'expliquen és que l'Arsenal ha venut moltíssim de jugadors i no ha fitxat ningú, fins fa un any i mig o dos, que és quan, com diu l'Edu, fan la despesa, com si fossin grans estrelles, que no ho són, però vaja, per l'Arsenal sí, d'Ozil i Alexis. Per tant, l'Arsenal sí que s'ha vist afectat a l'hora de no fitxar, no sé si tant a l'hora de no guanyar títols, perquè això ja va segurament més amb la filosofia bastant loser de l'equip anglès. Anem a la Juventus.
Sí, va aterrar el nou Juventus Stadium l'any 2011, després de jugar en camps que no eren de propietat. Va comprar els terrenys on era l'antic estadi de Dele Alpi per construir la seva nova casa, de poc més de 40.000 espectadors. És un cas inèdit, perquè un gran d'Europa, que per exemple Dele Alpi gairebé tenia una capacitat de 70.000 espectadors, és veritat que l'omplia estranyament la Juventus en comptades ocasions, doncs va decidir rebaixar fins a 40.000 l'aforament. És, per cert, l'únic club italià propietari del seu estadi. Primera vegada que ha passat en el futbol d'aquell país. La construcció va costar 122 milions d'euros per pagar-ho, encara ho està fent. La Juve ha venut locals comercials dins l'estadi, ha pujat els preus dels abonaments i també el de les llotges VIP. Confien acabar de pagar en uns anys amb els mateixos ingressos per mèrits esportius i per una política de fitxatges austera. Recordem que la Juve ara mateix és un dels grans d'Europa, però no fitxa com a gran d'Europa. Sempre que gasta per molts diners per un jugador, com Dybala aquest últim estiu, és perquè n'ha venut un altre, com Arturo Vidal. Esportivament, el trasllat no li podia anar millor a la Juve. Des que juga al nou estadi ha guanyat les 4 lligues italianes. L'anterior l'havia guanyat 9 anys abans, pel mig va haver-hi el famós descens administratiu a la Sèrie B pel Mojigate, i a més ha tornat a ser un gran d'Europa, actual subcampió de la Champions.
Anem venint cap aquí, ens queda Portugal, el País Basc i Catalunya.
Sí,
Portugal.
Aquest és el segon nivell europeu que comentàvem, perquè la majoria de clubs a Portugal, i també els més grans, Porto, Benfica i Sporting, van mudar-se el 2003 en vigílies de l'Eurocopa d'aquell país. El Porto va fer el nou estadi de Dragão, amb un cost de 98 milions, capacitat 50.000, el nou de l'ús del Benfica, 65.000 seients, 102 milions, i la reforma del José Albalade de l'Sporting, 52.000 espectadors, 67 milions. Els tres clubs estan acabant de pagar 13 anys després els estadis. Ho han fet amb crèdits i ajudat sobretot per vendes astronòmiques de futbolistes, especialment en el cas de Porto i Benfica. Esportivament, des de 2003 cap aquí, Porto i Benfica s'han repartit 12 lligues, 8 Porto, 4 Benfica, l'Sporting tercer o quart en discòrdia, els dos grans. Algun èxit puntual a Europa, sobretot el Porto, una Champions i una Europa League entre 2004 i 2011. El Benfica ha perdut dues finals d'Europa League, però això ja no és culpa Això només és culpa del bo d'en Bela Gutmann, que els té maleïts, m'ha dit que no guanyaria cap altre final.
Al futbol espanyol hi ha dos casos de clubs amb nous estadis, que òbviament no són comparables amb el Barça, però val la pena fer-ne referència també.
Casos molt diferents entre ells pel que van pagar un i altre. El nou Sant Mamés de l'Atlètic, 53.000 espectadors, inaugurat fa 3 anys, el 2013, va costar 173 milions, dels quals l'Atlètic només n'ha pagat 33. La resta van anar a càrrec del govern basc, la Diputació de Biscaia, l'Ajuntament i l'entitat CaixaBank. Cas també particular per la política de fitxatges de l'Atlètic, limitada a jugadors bascos, un club que ven poc i car i que estranyament fitxa car. Només han passat dues temporades i mitja des de la inauguració i des de llavors l'Atlètic ha jugat una Champions, una final de Copa del Rei i ha jugat sempre a Europa, per tant, immillorable. En el cas de l'Espanyol, l'estadi de 39.000 espectadors li va costar 82 milions, que paga íntegrament, va demanar un crèdit sindicat del qual fins l'arribada de Raster Group en quedaven per pagar 45. Des de la inauguració del 2009 de Cornellà al Prat, l'Espanyol es troba en plena economia de guerra per sobreviure, encara ha pogut evitar un descens a segona que l'hauria abocat segur a caure en concurs de creditors i de tot plegat se n'ha ressentit la trajectòria esportiva, que és mediocre des de fa uns anys.
Aquests són els que s'han llançat a l'aventura, els que han recorregut el camí que ara la...